Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 7 de setembre del 2024. I ja tornem a ser aquí. Després de l'aturada estiuenca, arrenquem la temporada i ho fem, com sempre, amb l'objectiu de fer-vos arribar tota l'actualitat de Falset i de la comarca del Priorat. Sovint no valorem prou el periodisme local, i és un dels pilars de la nostra professió, ja que ens apropa les realitats més properes, valgui la redundància, i aquelles que d'alguna manera o altra ens afecten més. Avui, que és el primer dia, volem reivindicar aquest periodisme que intentem fer de la millor manera possible i amb tota la humilitat del món per poder-vos fer arribar tota la informació que sovint no surt als mitjans de comunicació generalistes. Des d'aquí, llencem una llança a favor del periodisme local. I és per aquest motiu que en aquest primer informatiu de la temporada us explicarem que Falset ha posat en marxa aquesta setmana el nou pou del Camí Vell de Sant Gregori. I repassarem com va anar la visita dels consellers de Territori i Agricultura que la setmana passada van fer a Cabassers. En un dia on també ens farem ressò de que Falset ha aprovat el conveni de concertació per l'execució del Pla Impuls d'IPTA 2024-2027, que la Diputació de Tarragona inclourà a la xarxa de carreteres diversos camins municipals de la nostra comarca. I repassarem les dades de l'atur. També parlarem dels nous cursos que ofereix el Servei Comarcal de Català del Priorat, de les festes de Santa Càndia i de la cursa de muntanya de Falset, que enguany arriba a la 17a edició. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Falset ha posat en marxa aquesta setmana el nou pou d'aigua que s'ha construït per fer front a les baixes reserves que patia el municipi. Així doncs, el pou del Camí Vell de Sant Gregori, amb una profunditat de 200 metres, se suma als 7 pous i la mina de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi. Permet extreure més de 15.000 litres per hora, dada que el situarà com el pou amb més capacitat de subministrament d'aigua de la localitat. Això permetrà que el municipi pugui deixar de rebre aigua amb camions cisterna. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, destaca la importància d'haver pogut posar en funcionament aquest nou pou.
Aquest pou nou que ha sigut fruit d'una prospecció, d'un estudi també geològic, de consultar també a gent d'aquí del municipi que coneixen el territori, que coneixen el terreny, al final ha donat doncs, un bon resultat i ens permetrà a dia d'avui deixar de portar cisternes de moment, i esperem que per molt temps deixar de portar cisternes a una de les capçaleres, que és el dipòsit de la Creu. Ara estem ja recuperant el nivell, tot i així, doncs, bueno, demà, això és una acció que s'ha fet des de l'Ajuntament, la iniciativa ha sigut des del poble, de l'Ajuntament, amb recursos propis que de moment doncs, també els tramitarem amb ajuts d'aquests d'emergència, i això no vol dir que s'hagi acabat la sequera.
L'entrada en funcionament del pou també permetrà alliberar pressió a la resta de pous del municipi, per tal que així puguin recuperar-se.
Aquesta entrada de funcionament del pou del Camí Vell de Sant Gregori doncs ens permetrà que la resta de pous que hi ha en aquest sector, que és el sector Sant Gregori, com sempre recordo, Falset s'alimenta de dos sectors, sector Fontanals i sector Sant Gregori, i cada un d'ells està alimentat per quatre pous. Doncs aquest sector, el sector Sant Gregori, doncs, deixarà descansar una mica la resta de pous per poder doncs, encabar, sí que buscar un equilibri entre tots i tots anar aportant, i d'aquesta manera no estressar cap d'ells.
I com ja ha fet en nombroses ocasions, Brull insisteix en que calen solucions estructurals que garanteixin l'aigua a Falset davant de les cada vegada més habituals sequeres extremes i manca de pluges.
Connectar el rec als Guiamets doncs és una opció, és una solució que ja s'estan redactant els projectes, segons tenim entès i segons ens han comunicat, i se suposa que el maig del 25 això tindria que estar realitzat. Nosaltres des d'aquí demanem doncs, bueno, si es pot estudiar la possibilitat d'allargar-ho i portar-ho fins a més amunt, fins aquí a Falset, doncs també ens ajudaria a poder doncs, desenvolupar algun sistema de rec o tindre un lloc o un punt d'emergència per si tinguéssim un altre cop aquest aquesta sequera tan, tan crítica, o sigui que encara l'estem tenint. Una altra cosa que estem treballant, que el dia 19 de setembre ens ve a visitar el director del CAT, el del Consorci d'Aigües de Tarragona, és estudiar la viabilitat o la possibilitat de també portar o de fer una infraestructura com el CAT, perquè si no garantim l'aigua d'ús de boca a la gent o al rec, doncs el futur és complicat, molt complicat.
Per fer front a aquesta situació de disminució dels recursos hídrics, el consistori també ha elaborat projectes i invertit recursos en la xarxa de subministrament, alhora que ha fomentat l'estalvi i el bon aprofitament de l'aigua, tant per part del consistori com de la població. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, van visitar la setmana passada el Priorat, on es van reunir amb representants de la cooperativa de Cabassers per conèixer de primera mà els efectes de la sequera que pateixen les finques del municipi. A la reunió també hi van participar membres de l'Ajuntament i el president de la comunitat de regants del Pantà de Margalef. Posteriorment, els dos consellers van visitar algunes finques per veure in situ les afectacions de la sequera persistent a la zona. Els dos consellers van analitzar amb la cooperativa possibles solucions a la sequera, que no només afecta el municipi, sinó també a tota la comarca. En aquest sentit, el conseller Ordeig va apuntar que el departament ha fet un esforç molt important perquè les solucions que s'han estimat com a viables permetin aconseguir el rec que aquestes produccions necessiten. Per la seva banda, la consellera Paneque va afirmar que el Priorat és una de les zones més afectades per la manca d'aigua i que ja està en licitació la construcció de la canonada que ha d'unir la xarxa de rec Garriguer Sud amb l'embassament de la Palma d'Ebre i pujar l'aigua fins a Margalef. Durant la trobada, tots dos consellers també van poder conèixer de primera mà el projecte d'intercooperació comarcal que la cooperativa de Cabassers està impulsant conjuntament amb la cooperativa agrícola Falset Marçà i la vinícola del Priorat de Gratallops. El projecte té com a objectiu enfortir les infraestructures cooperatives de la comarca, potenciar la comercialització dels seus productes cooperatius, promoure el relleu generacional i millorar la qualitat de vida dels socis i sòcies. El ple de l'Ajuntament de Falset va aprovar aquest dimecres el conveni de concertació per l'execució del Pla Impuls d'IPTA 2024-2027, que compta amb una dotació econòmica de gairebé 865.000 euros. Aquest pla té per objecte concretar de forma consensuada l'assistència econòmica i tècnica que la Diputació de Tarragona prestarà a l'Ajuntament durant aquest període de temps. Ho explica en declaracions a Ràdio Falset l'alcalde Carlos Brull.
El Pla Impulsa és com el PAM anterior, en el qual doncs, el que es feia era doncs, presentar una sèrie d'accions, d'inversions, de despesa corrent, i el que s'ha fet amb aquesta eina, que és una eina que l'objectiu principal és agilitzar la tramitació i agilitzar la part administrativa, sobretot amb els ajuntaments com els nostres, que els recursos humans i els recursos doncs, que hi hem de ficar doncs, són complicats, i els ajuntaments encara més petits, doncs, això ajuda molt. Amb un conveni marques una mica totes les accions a nivell cultural, a nivell de transició energètica, a nivell de transició ecològica, a nivell d'inversions i a nivell de despesa corrent, que tu, i a nivell de salut pública, que tu desenvoluparàs durant aquest mandat, durant el 24 i 27.
Així doncs, en el marc d'aquest pla i d'acord amb els percentatges que estableix per als diferents àmbits d'actuació, des del 2024 i fins al 2027 es destinaran més de 300.000 euros a inversions, entre les quals es preveuen l'adequació de carrers i la compra de solars, així com impulsar el projecte de rehabilitació del Portal dels Ferrers i altres actuacions de millora de la interpretació i l'accessibilitat patrimonial. També es destinaran 130.000 euros a transició ecològica, que serviran per executar millores en l'enllumenat públic i els aïllaments d'equipaments municipals, adquirir vehicles energèticament més eficients i enjardinar i plantar arbres per crear zones d'ombra al municipi. Quan a salut pública, l'Ajuntament destinarà els gairebé 90.000 euros que atorga el pla al manteniment de tasques recurrents en aquest àmbit i pel que fa a cultura es reforçarà la programació d'actes anual gràcies als més de 40.000 euros que s'hi destinaran. Per altra banda, el ple del passat dimecres també va servir per aprovar un annex al Pla de Seguretat Viària per redactar el projecte tècnic de dues accions que s'hi recollien. D'una banda, l'Avinguda de Reus a l'altura de l'Escola Pública Antoni Vilanova i de l'altra, en la zona del CAP i el Parc de Bombers.
El que fa és doncs, proporcionar-nos un estudi tècnic de la mateixa empresa que ens ha fet el Pla de Seguretat Viària, ens proporciona aquest estudi tècnic perquè nosaltres puguem presentar-nos a la subvenció que va sortir d'Interior per a poder realitzar aquestes dues accions. Les dues accions són canvis de sentit en la zona de l'urbanització del Tancat i també acabar l'avinguda de Reus, sobretot amb el que és doncs, la recollida dels nens i les parades de bus del col·legi i tot això. El que farem és doncs, intentar pacificar-ho i ordenar-ho.
I el ple també va aprovar el nou Pla Local d'Habitatge, que recull l'anàlisi i diagnosi de la situació actual, així com un pla d'acció.
I tot i que en uns pobles és molt fàcil saber l'escenari que ens trobem amb l'habitatge, no és un cas diferenciat, falset, sinó que tots ens trobem igual, doncs, amb dificultats d'accés a l'habitatge per molts motius. Llavors, aquí doncs, hi ha una sèrie, aquest pla t'identifica els habitatges, t'identifica una mica les accions a poder desenvolupar, t'identifica una mica la preocupació de la ciutadania, t'identifica tota una sèrie de coses que ens ajudarà també a poder planificar tipus d'accions i quines accions són les més adequades que podem desenvolupar des de l'Ajuntament. Tot i que els recursos, ja ho vaig dir al ple, els recursos econòmics són minsos i no ens permeten fer moltes coses, sí que és un pla que ens ajudarà a definir tota una sèrie d'accions que podem fer.
Finalment, al ple també es va donar compte de la renúncia de Maria Peñas com a regidora d'Urbanisme. Eduard Chicharro prendrà possessió com a nou regidor de l'Ajuntament de Falset en el proper ple. La Diputació de Tarragona destinarà gairebé 2 milions d'euros a l'adequació de 4 camins municipals que passaran a formar part de la xarxa viària de la institució, segons estableix el Pla Zonal de la Diputació de Tarragona 2020-2035. D'aquests 4 nous camins que es convertiran en carreteres, 2 són de la nostra comarca. Es tracta de les vies T21-22 dels Guiamets a Mora i la T31-26 de Capçanes als Guiamets. El ple de la Diputació, durant la darrera sessió celebrada a finals de juliol, va aprovar definitivament el projecte que preveu les actuacions per dotar aquests camins de les característiques mínimes i necessàries per formar part de la xarxa local. Aquests treballs se centren bàsicament en intervencions per millorar el ferm, el drenatge i la senyalització horitzontal i vertical. Les obres es preveu que s'iniciïn a finals d'any. L'atur va disminuir al Priorat en 16 persones durant el mes d'agost. Això fa que actualment hi hagi 304 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 7,64%. Per municipis on l'atur baixa d'una manera més destacada és a Falset, on fins a 7 persones es van incorporar al mercat laboral. Així mateix, a Bellmunt ho fa en 5 persones, al Masroig en 3 i a Marçà en 2. A la resta de municipis, l'atur es manté més o menys estable en comparació amb el mes anterior. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 100. El segueixen Marçà amb 41, Cornudella amb 29 i el Masroig amb 17. A la banda contrària hi trobem el Lloar, la Morera i Margalef amb 2 persones en situació d'atur i la Torre de Fontaubella amb 3. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Marçà amb un 15,47% i Bellmunt amb el 10,57%. La resta de municipis se situen per sota del 10% i destaquen Poboleda amb un 3,33%, Gratallops amb un 3,67% i el Lloar amb el 4,26%. En el conjunt de Catalunya s'ha registrat un increment de l'atur registrat de 8.707 persones al mes d'agost, el que deixa el nombre de persones en atur registrat en 335.990. Pel que fa al nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, ha baixat en 64.353 persones de mitjana, el que implica que ara hi ha 3.771.723 persones afiliades a Catalunya. En termes interanuals, s'ha produït un augment de 78.327 persones, el que significa un increment del 2,12%. El Servei Comarcal de Català del Priorat ha visitat aquest estiu 20 establiments comercials i de restauració de la Morera de Montsant, Escaladell, Porrera i Poboleda. L'any 2023 es van visitar els comerços de Marsella i el Marroig i enguany s'han triat aquestes tres localitats que sumen gairebé 1.000 habitants i que són força turístiques. L'objectiu de les visites era donar a conèixer els serveis que ofereix el Servei Comarcal de Català al sector empresarial, en especial el Servei de Revisió de Textos, un servei gratuït per a empreses de 10 o menys treballadors que pretén garantir que les empreses i botigues tinguin en català i en un català de qualitat la retolació i la documentació. Ho explica la tècnica del Servei Comarcal de Català del Priorat, Rosalia Bernet.
L'objectiu principal és donar un suport de llengua a establiments i comerços de la comarca, dinamitzar aquesta llengua i fins i tot arribar a trobar parelles lingüístiques perquè és un programa també que, com sabeu, ajuda molt a que una persona aprenent de la nostra llengua, pugui practicar el català en entorns com més reals possibles siguin.
En el cas dels comerços on treballen persones d'origen estranger, se'ls ha ofert la possibilitat de participar en el projecte Comerços Aprenents, en el marc del qual s'imparteixen una sèrie de sessions presencials al lloc de treball d'aquestes persones que tenen pocs coneixements de la llengua catalana i poques opcions per fer un curs. En el decurs de les visites s'ha fet també una observació sociolingüística en la que s'ha pogut comprovar, per exemple, que el 100% dels establiments observats compleixen la llei de política lingüística pel que fa al rètol principal o que el català és d'entrada la llengua d'atenció al públic en un 90% dels comerços d'aquestes localitats.
Tenim sort, eh? Tothom em va atendre en català. Et pots trobar algun establiment en què hi hagi una persona que atén el públic amb la seva llengua, són pocs, la veritat, i intenten atendre't en català, i si no et pregunten quins recursos tenen, cursos, això com he dit, el voluntariat per la llengua, els que són més catalanoparlants et demanen pel servei d'assessorament, etcètera, etcètera, i la veritat és que va bé, ens donem a conèixer i funciona.
Per altra banda, el Consorci per la Normalització Lingüística obre les inscripcions a algun dels més de 1.500 cursos de català i gairebé 34.000 places que ofereix, ja sigui en la modalitat presencial o en línia. En el cas del CPNL de l'àrea de Reus, Miquel Ventura, s'ofereixen cursos en línia però també presencials a les principals localitats del Baix Camp i el Priorat. A Falset, concretament, s'hi impartiran el bàsic 1 presencial i dos cursos en línia, el bàsic 1 i suficiència 3, tot i que en la modalitat en línia també es poden cursar tota la resta de nivells.
A Falset hi impartirem un bàsic 1 presencial, és a dir, destinataris d'aquest curs, persones que no tenen com a primera llengua el català i que encara l'entenen poquíssim i no el parlen gens, evidentment. També tutoritzarem un bàsic 1, justament el mateix, en línia, i un S3, que és l'últim mòdul, diguem-ne, del C1 de català.
Les inscripcions per al torn preferent es podran fer els dies 12 i 13 de setembre de 9:15 a 2:15 del migdia, i el dia 12 també de 4 a 6 de la tarda. Els interessats en fer un curs que formin part del torn general ho podran fer els dies 16 i 17 de setembre de 9:15 a 2:15 i de 4 a 6 de la tarda. Els cursos de català del CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística. Els certificats de nivell tenen validesa oficial i es corresponen amb els nivells del marc europeu comú de referència per a les llengües. Falset celebra aquest cap de setmana el plat fort de les festes de Santa Càndia. Enguany, amb dues efemèrides destacades. Per una banda, la commemoració del 250è aniversari de l'arribada de les relíquies de la Santa al municipi i, per l'altra, els 70 anys dels gegants Antoni i Càndia. El regidor de festes de l'Ajuntament de Falset, Robert Coll, explica en declaracions a aquesta emissora que es tracta d'un any especial.
Aquest any coincideix que l'any 1774 van arribar les relíquies de la patrona de Falset, Santa Càndia, i se celebren aquests 250 anys i s'ha aprofitat per per crear una sèrie d'actes singulars dins d'aquestes festes de Santa Càndia, que com poden ser el màping de final de festa o l'espectacle dels vitalls de Santa Càndia, entre d'altres, com el mural que van presentar el mes d'agost. I d'aquesta manera també el que s'ha buscat és donar a conèixer sobretot doncs, la figura de la patrona de Santa Càndia, de la seva llegenda i com van arribar aquestes relíquies a Falset, doncs, perquè hi ha doncs, segons quins fets o la pròpia llegenda doncs, potser no és prou coneguda i aprofitant aquesta efemèride doncs, s'ha aprofitat doncs, també per donar a conèixer doncs, la història de Santa Càndia.
Així doncs, demà diumenge, després del retorn de la imatge de la Santa a la seva capella, es podrà veure un màping que cobrirà de llum la façana de l'església de Santa Maria i el campanar i el proper dia 29 tindrà lloc l'espectacle Els vitralls de Santa Càndia, amb el qual es clourà la commemoració de l'arribada de les relíquies a Falset. En aquest espectacle, la companyia de teatre dansa La Corranda representarà la història de Santa Càndia a través de diverses escenes dansades, capturant els moments més transcendentals de la seva vida. Aquestes escenes seran acompanyades musicalment per la banda de música Vila de Falset, que interpretarà les composicions arranjades pel mestre Miquel Àngel Cordero exclusivament per aquesta ocasió. L'espectacle s'ha inspirat en les imatges dels vitralls de la cúpula de l'església de Santa Maria, obra de la senyora Dolors Lafuente, que aporten una dimensió visual única i connecten directament amb la història i la devoció local cap a Santa Càndia. Per altra banda, els gegants reis de Falset, l'Antoni i la Càndia, compleixen enguany els 70 anys i com ja és tradició ho celebraran en el marc de la trobada de gegants que aquesta tarda reunirà colles d'arreu de Catalunya com per exemple Bellvís, Olesa de Montserrat o Tortosa, entre d'altres.
La trobada de gegants és un dels actes clàssics de les festes de Santa Càndia. No s'entendria Santa Càndia sense la trobada de gegants que organitza la colla gegantera i grallers de Falset. I aquest any doncs, també a l'estat de celebració doncs, els gegants reis, Antoni i la Càndia, doncs, també han preparat doncs, una trobada especial.
A banda d'aquests actes principals, durant aquest cap de setmana també tindrà lloc la Frankfurtada, just després de la trobada de gegants, o el concert del retorn de The Cucos, aquesta nit a la pista de la piscina. Demà a les 11, a la sala de plens de l'Ajuntament de Falset, tindrà lloc el 31è concurs literari de poesia i narrativa Salvador Estremifà. Finalment, el regidor de festes destaca que, malgrat és la festa major petita, Santa Càndia és una celebració molt estimada pels falsetans i les falsetanes.
Santa Càndia, doncs, al ser la patrona de Falset, és una celebració doncs, que també es viu molt, tot i no ser la festa major doncs, com la que coneixem d'agost, però tot i així, doncs, també amb els rerefons doncs, que tenia abans les festes de Santa Càndia, encara hi ha aquesta estima o aquest sentiment doncs, també de celebració i que ha perdurat al llarg dels anys i ara aquests últims anys doncs, també s'està intentant potenciar el que és aquesta festa petita de Falset.
I el proper 11 de setembre, Falset celebrarà la Cursa de Muntanya, una clàssica de la província de Tarragona que enguany arriba ja a la 17a edició. Ronald Fargas, membre de la Junta Organitzadora de la cursa, destaca la longevitat de la prova.
Ja són 17 anys, ens va quedar l'any penjat per la pandèmia, però sí, ja són anys. Tot el que va començar sent una xerrada i una proposta una nit al cafè, doncs hem arribat fins ara, 17 anys després.
Com en les darreres edicions, l'esdeveniment es divideix en dues modalitats, la cursa curta i la cursa llarga. La llarga, puntuable per al circuit de curses de muntanya del Camp de Tarragona, compta amb un recorregut de 26 quilòmetres i 1.343 metres de desnivell positiu, amb passos espectaculars per la Mola de Colldejou o la Miranda, entre d'altres.
Començarem amb la que és la reina, no? Que és la llarga, la de 26 quilòmetres. Aquesta és molt exigent pels quilòmetres, però també pel desnivell, perquè gairebé arribes als 1.400 desnivell positiu. És un recorregut alhora dur, però també molt atractiu pels indrets per on passen els participants, que és la zona de descens a la mola en si, pujar a el que és la Miranda de Llevaria i la tornada. O sigui, és el que en dèiem anteriorment, és dureta, però també és molt atractiva pels llocs que els participants podran passar.
Pel que fa a la cursa curta, assoleix una distància de 12,6 km amb 513 metres de desnivell positiu. Entre altres, els participants gaudiran dels paratges de Sant Gregori i Sant Cristòfol i d'unes vistes magnífiques al seu pas pel Coll de l'Audalda.
Tenim la distància curta, que tampoc no és a dir bufar i fer ampolles, perquè amb 12 km 700 són 500 llargs de desnivell positiu. Aquest es desenvolupa més a el que és al voltant de Falset, en llocs emblemàtics com pot ser l'Audalda, Sant Cristòfol, Sant Gregori, i llavors ja marxem cap a terme municipal de la Torre i de Marçà també, i la tornada cap aquí al poble.
Fins al moment d'aquesta entrevista ja hi havia més de 230 inscrits, una xifra similar a la dels altres anys.
Estem amb xifres de l'any passat. Sí que és cert que els anys previs a la pandèmia estàvem sobre els 300 participants, 310, 320, com a molt, però cada any ens hem anat mantenint. 10 corredors amunt, 10 avall, per dir una xifra, però ens hem anat mantenint i estem prou contents de que, bueno, amb el nombre de curses que hi ha per tot arreu, pues, ens anem mantenint.
La cursa de muntanya de Falset disposa d'un equip d'uns 90 voluntaris amb l'objectiu que els corredors i corredores disposin d'una atenció excel·lent i gaudeixin de la prova. Fargas destaca que sense els voluntaris i col·laboradors això seria impossible.
Aquesta cursa és el que és gràcies a l'ajuda i, bueno, cada any és que no ens cansem de repetir-ho, a l'ajuda que ens donen els voluntaris, les voluntàries, a comerços i entitats que col·laboren i patrocinen la cursa, a l'Ajuntament de Falset també, perquè al cap i a la fi són ells els que any rere any ens animen a seguir, i també doncs, la comissió, el grup de persones que som, que cadascú amb la seva tasca fa que aquesta cursa doncs, hagi arribat fins a la data d'avui amb aquesta 17a edició que esperem que puguem seguir.
A banda dels avituallaments i la samarreta commemorativa, s'ofereix esmorzar pica-pica de benvinguda, servei de fisioteràpia i accés a la piscina municipal. També es fan sortejos de material esportiu i productes cedits per les empreses col·laboradores. Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que ens han portat pluges bastant generoses i d'una forma bastant regular. En tota la comarca han caigut pluges doncs, molt importants, que si no hagués hagut tanta sequera hauria solucionat pràcticament totalment la qüestió dels pantans. La situació doncs, per aquest cap de setmana és que ja ha passat l'última perturbació durant el dia d'ahir. Ara estarem unes 24-48 hores pràcticament tranquils. Possiblement el dimarts tingui alguna mica de precipitació, però de moment no sembla que hi hagi pans grans perturbacions que puguin alterar gaire la situació. Les temperatures amb variabilitats, pujades i baixades, alternant-se, però dintre d'una calor moderada i un ambient bastant fresc durant les nits. I en quant a efemèrides, hem destacar aquest del dia com avui, però de l'any 2006, a la província de Badajoz van caure 11.926 llamps.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.